Sogno all'orizzonte e manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me.
Radio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són 8:15. Salutacions de la Mari Duarte i el Mario Ramírez a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Obrim l'estona d'anàlisi de l'actualitat. L'estudiant de segon d'ESO, que va matar ahir un professor a l'Institut Joan Fuster, al barri de la Sagrera, a Barcelona, i en una acció en què també va ferir 4 persones, tenia una malaltia mental. Té, de fet, aquest problema. Això és el que s'ha dit avui, després del pronunciament inicial de la consellera Irene Rigau ahir, en què apuntava cap a un brot psicòtic. Aquest noi tenia una llista amb noms de docents i companys i un plànol que podria ser del mateix institut, així com ballestes casolanes i escopetes de joguina, segons han explicat fonts properes al cas. Els Mossos estan analitzant les pertinences confiscades al menor, tant en la motxilla que portava a sobre quan va cometre el crim com els objectes intervinguts a l'entrada i al registre del seu domicili familiar. Poques novetats a l'espera que se sàpiguen de manera més detallada les causes o les circumstàncies que van portar aquest noi a una perversió tan gran, la que vam conèixer ahir a l'Institut Joan Fuster de Barcelona. Avui ha estat un dia de dol, amb minuts de silenci als centres educatius i tota la comunitat educativa de casa nostra unida a la societat per rebutjar el crim, per lamentar la pèrdua d'aquesta vida humana, també els ferits, i sobretot per intentar que entre tots posem els mitjans perquè un fet així no es torni a produir, tot i que, com sabem, el risc zero no existeix i de vegades una sortida d'un nen o d'un noi per malaltia mental pot provocar fets com aquests. Analitzarem aquest tema i altres de l'actualitat d'avui en conversa amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I també és amb nosaltres Jordi López Camps, exdirector general d'Afers Religiosos i també expresident del Patronat de la Muntanya de Montserrat, entre altres responsabilitats. Senyor López Camps, també amic de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, el que va passar ahir és un fet terrible, trist i alhora també estrany, en el sentit d'inesperat. Poques coses, potser, ho comentàvem ahir, i em sembla que avui anem pel mateix camí, poques coses podem afegir al que sabem.
Sí, són uns fets realment tristos. Crec que hauríem de ser tots molt curosos, perquè estem parlant d'una mort, d'una persona que té també una família i d'un menor. Per tant, qualsevol opinió, qualsevol anàlisi que podem fer ha de ser sota el principi de la prudència. Gràcies a Déu estem parlant d'un fet excepcional. No és normal, ni estem acostumats, i és una bona notícia que així sigui. Però jo he començat a sentir moltes opinions i moltes coses i moltes reaccions, jo crec que una mica o bastant precipitades, i a mi m'agradaria que fóssim una mica sensibles en un cas com aquest, sobretot perquè malauradament hi ha una persona morta, ferits i un menor involucrats. Mm-hmm.
Poca cosa més.
Sí, jo ahir, al sentir la notícia, vaig quedar com bastant sorprès, no?, perquè aquestes coses sempre te n'enteres i quan passen a Ohio, no?, i et pensen o Illinois, i et penses que és una cosa de que resultat d'una societat com bastant desestructurada o de famílies desestructurades nord-americanes, i ara descobreixes que això també ha passat aquí. Jo el que m'agradaria que tots poguessin reflexionar amb la línia del que deia el Toni, és a dir, hi ha unes persones afectades que mereixen molta misericòrdia en el sentit d'acollir el seu dolor, tant el de la, en un extrem la persona morta i en l'altre extrem el noi que va fer que amb 13 anys, és a dir, 13 anys es diu ràpid, 13 anys és, tu comentaves que tens una filla, no?, d'11 anys, és a dir, 2 anys per sota, que sigui capaç de fer tot això. I jo, personalment, no desconec les qualificacions que puguin fer els forenses psiquiàtrics, però per les notícies que ara ens hagueu de passar, que van traient les agències, bueno, aquest noi sembla que hi havia un cert punt que s'ho havia preparat bastant bé, perquè, segons es diu, que havia consultat webs sobre confecció d'armes i altres artefactes, que tenia una possible llista de professors i companys de l'institut possiblement subjectes de ser també atemptats. Un plànol, creuen que de l'institut, i a la vegada una altra cosa, i una ampolla suposadament que podria ser un còctel Molotov. És a dir, no sé, sembla que es vulgui posar tot l'accent a que aquell noi en un moment determinat es va brotar, va tenir un brot psicòtic, però vaja, duria estar molt de temps brotat si realment tot això que diuen que havia preparat realment ho havia fet. Aleshores, a mi la meva preocupació, que no és només... jo agafaria aquest tema com a exemple d'algú que a mi em preocupa, que és si la nostra societat tenim prous mecanismes per detectar fenòmens associats a la radicalització que es dona a la societat. En aquest cas, un alumne que decideix portar-se per endavant qui se li posi. El Toni, que és de l'Associació d'Amistat...
d'Amics d'Israel.
Amics d'Israel. Sí. És a dir, brots no encara aquí els tenim, però a Europa sí que està passant d'un antisemitisme que reneix. La radicalització de fanàtics islamistes, uns que són islamistes de tota la vida, diguem-ne, de religió d'origen musulmana, que es radicalitzen, i persones converses que fan també aquest camí de radicalització. I al final, sempre, un matarà a un professor, l'altre posarà i farà un atemptat en una sinagoga. L'altre deixarà una motxilla a no sé quin lloc i farà un atemptat indiscriminat. No són detectables els estadis previs a que tot això passi? I aleshores la meva resposta jo crec que és que sí. I també ho creuen doncs, països com, jo crec recordar, Dinamarca i Anglaterra, que estan en aquests moments desenvolupant uns programes precisament per detectar els fenòmens de radicalització que es donen a la societat, simplement amb una mesura preventiva. Aleshores, ja tornant al tema que ens preocupava, realment el nostre sistema educatiu és molt fàcil dir és un brot psicòtic i tots tranquils, tranquils perquè aïllem el tema amb el menor. Però i si aquest noi tenia tot un procés que anava manifestant aquesta orientació a la radicalitat, no era detectable, això? I aquí és la meva pregunta. És a dir, el sistema educatiu nostre té prous elements d'anàlisi, d'alerta, per estar mirant si hi ha persones que fan un procés cap a una radicalització?
Preguntes interessants, i en el cas d'aquest nen, d'aquest noi de 13 anys, vaja, pensar que es podia haver evitat encara ens activa una mica la indignació per uns fets que, evidentment, tots voldríem que no haguessin passat, naturalment.
Cert. Tota societat, sempre el seu repte és d'adaptar-se a la modernitat de cada època. Avui els reptes que tenim com a societat són diferents de fa una dècada, i, per tant, això que apuntaves són qüestions que s'han d'anar perfilant, perquè no podem actuar amb solucions antigues amb problemes moderns. En el cas de que ens ocupa ara mateix, el del nen i el nivell de detecció precoç que podríem tenir en el sistema educatiu, és evident que crec que hem carregat més en les èpoques actuals del sistema educatiu cap a la vessant tècnica del coneixement que no en els aspectes més de tipus humà. Crec que ens hem fascinat per la tècnica i ens deixem de banda qüestions més relacionades amb l'home. I crec que això és un error, perquè estem provocant que la societat sigui de tipus més fred, que reaccioni davant de les qüestions d'una forma poc preparada per aquelles coses que no entén, i aleshores jo crec que hi ha respostes de desconcert que poden provocar coses estranyes i fins i tot violentes.
S'incorpora a la taula Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector i també expert en polítiques socials. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
No pateixi. Les circumstàncies de la ciutat, en aquest cas, no és, per, és un retard, diguéssim, circumstancial. Bé, el cas d'ahir ens ha provocat diferents reflexions.
Anava escoltant per al cotxe mentre venia els comentaris que feien els companys, jo els comparteixo, però sí que faria una observació respecte a anar amb compte a focalitzar el... Evidentment que hi ha una culpabilitat en el noi, una culpabilitat que, a més, no podrà ser castigada perquè és menor, però jo crec que la reflexió que hem de fer sobre la societat, fonamentalment, és a dir, a mi em sembla que una societat, sigui perquè falli l'entorn familiar, sigui perquè falli a l'entorn educatiu, sigui perquè hi ha uns mitjans de comunicació que conviden a la violència fàcil, perquè hi ha unes xarxes socials on pots trobar-hi... És a dir, a mi em sembla que estem en una societat malalta que dona com a fruits infeccions socials com aquesta, per desgràcia, no? Això... La reflexió que hem de fer... Evidentment que hi ha un individu que, des de la seva, jo crec que, pèrdua de consciència, perquè a mi vull pensar que només es pot fer això des d'una pèrdua de consciència, i més quan es tenen 13 anys. L'altra cosa és que realment hi hagi una radicalització i que això tingui orígens més enllà, però en aquest cas a mi em sembla que la reflexió l'hem de portar a com som capaços d'evitar que la nostra societat segueixi generant situacions com aquestes que acaben amb una ferida molt grossa, no?
Potser una situació com la d'aquest noi pot tenir a veure amb la manca de sentit de la vida que de vegades els preadolescents poden tenir, no? Aquesta situació com de pensar que no hi ha res a fer, que el món està molt malament, no sé. Senyor López Camps potser anava en una altra línia.
Jo penso que... O sigui... abans el Toni deia una cosa, diu, tenim problemes nous, ja la societat és diferent, ha canviat, i probablement els instruments que tenim, tant d'anàlisi, com ara deia el Quim, com de construir solucions, en part, són encara vells, són per donar resposta a situacions del passat. I aleshores, per exemple, convé tenir una visió més sistèmica dels fenòmens que es donen. Aleshores, ens pot meravellar de que un noi de 13 anys faci això. Sí, però escolti, miri, vostè posi la televisió aquesta nit i veurà la quantitat de pel·lícules que exalcen la violència i no passa res, un dia darrere l'altre. Veu un debat televisiu entre alguns candidats polítics i, bueno, quasi arriben a les mans. És a dir, som una associació... Home, ara recordo, no dic de quin partit, però va haver-hi una candidata d'un partit polític que va dir que muntarien la seva campanya sobre l'odi al president Mas. És a dir, clar, una persona que aspira a tenir una rellevància política que faci un elogi de l'odi, bueno, on anem a parar? És a dir, no sé si la societat, com deia el Quim, està malalta, però que té símptomes de que la cosa no va bé, dona la impressió que... I aleshores hi ha un fenomen d'aquest tipus i jo penso que l'error seria creure'ns que és un fet aïllat, puntual, exacte, un brot psicòtic, i ja està, ja ha passat. No, perdonin, perquè els problemes ara són nous, hem de tenir instruments per detectar aquesta mena d'exaltació de la violència, d'estat permanent d'agitació que tenim i d'incitació a resoldre els temes a garrotades.
Sí, potser sí que és veritat que no és un tema de violència escolar, específicament, el d'ahir, però sí d'exaltació de la violència, potser en general. Una violència que, com vostès comentaven, es produeix en molts àmbits.
Jo estaria d'acord amb el que deia en Jordi. Hi ha un element sistèmic que segurament, com que fallen diverses coses, segurament... I jo crec que la dificultat terrible està en detectar-ho. És a dir, fer prevenció, això només es pot fer prevenció molt prèvia, és a dir, amb intervencions que tinguin en la família, en l'educació, el sistema educatiu no té eines per... No en té en aquest moment, és a dir... Jo crec que un professor un mestre o la direcció o l'equip pedagògic d'un centre no crec que pugui... A no ser que hi hagi signes molt evidents, però, esclar, quines eines té? I, per tant, aquesta situació només es pot fer en un context de canvi social, en una orientació diferent. I això jo crec que és molt complex, no?
Jo crec que tampoc hem de caure en la tentació de justificar-ho tot pels factors ambientals. La violència que es genera en els mitjans de comunicació, a nivell cultural, és molt evident, però hi ha societats com la japonesa que també està sotmesa a molta violència en els seus mitjans de comunicació, la cultura que consumeixen és molt violenta, però com a societat no és una societat violenta. Per tant, crec que hauríem de ser una mica més... Hauríem d'observar que en el nucli familiar què està passant perquè no compensi o no es compensin certs inputs que reben els nostres infants. Aquí també hauríem de posar una mica la mirada i de fet, com a societat, la composem persones i famílies que si no som capaços de transmetre uns determinats valors que puguin acompassar i acompanyar els nens, clar, evidentment que qualsevol influència exterior, ja sigui per la violència de les sèries de televisió, de les pel·lícules, o del que sigui, poden tenir una influència molt gran. Però la influència nostra com a pares no és gran. Viuen sota casa nostra. Si nosaltres no som una influència per als nostres fills, com...
Per tant, cal una educació que comenci en la família, naturalment.
És que crec que l'educació és fonamental. Jo penso que l'escola ensenya i els pares eduquen, i en tot cas, com a mínim, hi hauria d'haver un equilibri, però el paper de la família és molt important, molt.
També aquesta tan comentada educació en la pau a l'escola, que sabem que es fa, que sabem que es fomenta, però que potser cal reforçar-la, no sé. Sí.
Jo estic d'acord i que el paper de la família és com a institució bàsica de la societat és molt important i que viu un moment, diguem-ne, no massa gloriós i que, per tant, tots els esforços que puguem fer per enfortir-la seran pocs. Però entre la família i l'escola jo no renunciaria, i ara que se m'entengui, a que la societat també pugui tenir un paper en l'educació per la pau, per el respecte, perquè, clar, entre la família i l'escola hi ha moltes coses, moltes influències, i, bueno, doncs és que potser hauríem de posar-nos d'acord, de dir, doncs, mira, determinats jocs, no, determinats programes televisius, no. Què és censura? Home, escolti, mira, arriba un moment de que, com que els problemes que ja són nous requereixen solucions noves, hi ha algunes coses que no les acceptem, perquè, si no, em dona la impressió que correm el risc de la banalització del mal, de la violència contra l'altre. Posem el Telenotícies i, tranquil·lament sopant, veiem que 900 persones naufraguen amb un vaixell, i ja està. I la següent notícia tapa l'anterior i probablement el següent dia hi haurà una altra cosa que banalitzarà algo que ens hauria de cruixir l'ànima, però no.
Que passa que en el món d'avui els nanos tenen accés a aquest tipus d'impactes no només per la televisió. De fet, gairebé no miren la televisió.
Sí, no.
Tens internet, tens els grups de WhatsApp, tot el que circula en aquests nanos per aquí.
Hi ha responsabilitat familiar. Jo crec que aquí sí que hi ha responsabilitat familiar. És a dir, els pares han de fer un acompanyament a la utilització d'això.
I si volen dir-li censura, permeti'm que recuperi la paraula. Doncs que, més que censura, diríem sentit comú. No,
és que jo quasi preferiria veure aquests programes perillosos, diguem, o violents, amb els nanos al davant, per poder jo fer una contextualització d'allò, que no ho puguin veure amb nosaltres i ho hagin de fer d'amagat o entre els nanos.
Però l'imaginari col·lectiu es va creant... abans les nits es passaven creant un imaginari col·lectiu a partir de a la vora del foc. Després va venir la televisió, ja hi va haver una privatització, i ara l'imaginari col·lectiu es crea a partir d'estar davant d'una pantalla en la teva habitació tancat tantes hores com vulguis. Clar, això no va bé, perquè...
No es construeix així
no es construeix, una... No es construeix, no? Aleshores, una societat, jo crec que sí que hi ha realment un paper fonamental del control espaial per part dels pares i per part dels educadors, però fonamentalment dels pares, i hi ha d'haver-hi una capacitat d'intervenir en aquests...
Bé, senyors, deixarem aquest tema. Molt interessant les seves reflexions. Avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, també amb l'exdirector d'Afers Religiosos, Jordi López Camps, i amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. Ara s'hi referia el senyor López Camps al drama, a la Mediterrània, aquest cementiri, seguint les paraules del Papa Francesc al novembre al Parlament Europeu, aquest cementiri en què estem convertint entre tots la mar Mediterrània. Centenars de morts, 700 en una barcassa, alguns diuen que 900, en qualsevol cas, la vida humana que sembla que perd valor amb aquests drames, davant els quals tots tenim una mica la sensació que no sabem què es pot fer, o si ho sabem no veiem que s'apliqui.
El Papa va dir una vergonya.
Una vergonya, ho ha tornat a dir ara, i ho va dir quan va morir també a Lampedusa, ara fa poc menys de 2 anys, després que ell hi anés, com si fos una dramàtica profecia. Sí. Però vaja, són alguns casos, ara perquè tenim una onada, però van morint persones a la Mediterrània gairebé constantment. Sí.
En el perfil d'aquests immigrants em sembla que també hi ha un canvi qualitatiu, però ara parlo d'oïdes, no sé exactament les xifres. Abans els immigrants eren immigrants per raons econòmiques, bàsicament, de gent que estava allò amb la misèria, i alguns han declarat que entre morir al seu país i intentar no morir passant el Mediterrà, doncs s'arrisquen. Però ara, en aquestes noves onades, hi ha molt de... a persona que fuig dels països en conflicte, bàsicament de Síria, Líbia, Iraq... Bueno, aquí també hi ha, tornem, plantejament sistèmic. Què estem fent nosaltres? Perquè, d'alguna manera, un punt de responsabilitat amb totes aquestes històries tenim. Perquè al darrere de la gent que agafa els vaixells, fleta els vaixells... Bueno, hi ha un negoci impressionant que mou bastants mils de milions d'euros, perquè aquesta gent que passa allà paga. I on va aquest diner? Com es controla? I després, clar, la gent que és un perfil polític que fuig de les zones de conflicte, és que a part de les zones de conflicte, la geoestratègia occidental les ha afavorit. Per tant, cal trobar-hi una solució i no deixar només que sigui Itàlia que es mengi realment tota el gran part del problema.
I que la resposta d'Europa sigui política fronterera i política de contenció, no? Jo crec que és veritat que aquí hi ha molta responsabilitat de les decisions geopolítiques preses en un moment determinat, d'unes aliances que en un moment han convingut i en altre no, i a partir d'aquí s'ha creat molta... s'han creat tensions territorials que estan ara desbordant i que afecten aquestes persones que el que fan és fugir. Fugen. És a dir, fugen i fugen, evidentment, posant en perill la vida, però a darrere hi ha qui els mata, no?
És un desastre majúscul. Jo crec que no me'n sé avenir que realment no estiguem fent absolutament res per intentar evitar una cosa que està passant molt sovint. Cada dia podem tenir notícia de gent massacrada en els països d'origen d'on han intentat fugir altres persones i persones que han pogut fugir de la guerra i moren en la mar. No? I mentrestant el que estem fent a Europa és simplement dir que bé, doncs, a veure, no hem de fer efecte crida, com va dir el ministre espanyol Fernández, o sigui que li preocupa més... No sé, en fi, no, prefereixo no valorar-ho.
Li preocupa més evitar, o sigui, que vinguin...
Realment, realment em sembla molt, molt lamentable. I veiem un drama menor, evidentment, perquè és de tipus burocràtic, si es vol, és la incapacitat de la Unió Europea d'actuar com un ens polític cohesionat. Uh-huh. I finalment, doncs clar, Itàlia intenta fer el que pot... la resta de països de la Unió Europea s'ho miren, mentrestant van morint gent, el papa que intenta fer un crit d'alerta, i, bueno, aquestes persones que intenten fugir, fugen de la guerra, però també d'una persecució religiosa que tampoc li estem donant importància.
Sí, sí, fa menys de 48 hores morien doncs, gairebé una trentena de cristians.
I ho estem veient cada dia i no estem fent res.
I la pròpia pastera, uns
drames. No, la setmana passada...
Sí. Drama dins d'un drama.
És una nova variant, aquesta.
Jo això ho trobo d'una... És a dir, és la crueltat dels pobres contra els pobres, que jo crec que és el pitjor que hi pot haver en el món, no? I més per una disputa religiosa.
En aquest cas, aleshores... cal dir que la justícia italiana ha actuat ràpida. Sí. Eh?
Sí, però no deixa de ser un fet...
un símbol del que està passant.
Exacte, un símbol de la situació...
Però, per exemple...
Violència, paradoxal, no? De sí. Violència...
Violència dins la desesperació, sí. Potser també es pot...
La capacitat de control que tenen les grans potències, que ens tenen espiats amb satèl·lits d'aquests... que són capaços de llegir la matrícula del cotxe que està aquí aparcat a la cantonada, jo penso que deuen saber exactament on està la gent a les costes del nord d'Àfrica, que més ara, com que fa bonança, és quan la gent aprofiten per fer el salt. Saben els barcos que estan per allà movent-se. Bueno, el que es tracta és que no surtin, i si cal posar 30, 60, 90, 100 barcos de guerra, per dir alguna cosa, per evitar que surtin, doncs que ho facin, tu. És que quan els interessa envien aquests 100 barcos a derrocar no sé qui, a saltar no sé qui i a defensar els pous de petroli de més enllà...
Però això evites que morin en el mar.
Sí.
El que no evites és que els matin...
En el seu lloc d'origen.
Bueno, aleshores vol dir que...
Aquesta és una de les solucions.
Has de posar barcos i has d'intervenir en els llocs d'origen.
Exacte. Sí. Cal fer una política més global... i prendre decisions que no s'estan prenent.
No és fàcil, tampoc, actuar sobre països africans, molt complexos, també afectats per la corrupció del poder. Si podríem entrar... Àfrica és molt complexa, també. Fa dos dies parlàvem de l'Àfrica i era impossible treure l'aigua clara, també.
Però que és veritat, la no intervenció, ara mateix, s'està veient quin és el resultat que dona.
És el pitjor.
És letal. Mm-hmm. Jo faig una crida a prendre decisions. No sabria dir quines són les bones decisions a prendre. Potser no n'hi ha de bona, però no prendre decisions és, per mi és un autèntic desastre.
Doncs a veure, en aquesta reunió demà passat dijous de caps d'estat i de govern de la Unió Europea, si d'aquí pot sortir alguna cosa, una reunió extraordinària convocada precisament arran d'aquests drames. Ja és, dintre de la situació dramàtica, positiu que hi hagi reacció, que hi hagi sensibilitat.
Sí. Hi ha reacció, però el que sembla que les decisions seran més en polítiques frontereres, eh? I no sé si és això el que Europa ha de fer i el que ha de fer amb aquest veïnatge del sud que... Clar, polítiques frontereres, bueno, molt bé. I què?
Així perdrem autoritat moral. Com a espai polític, jo crec que perdrem autoritat moral en el món, perquè si només ens preocupem del que ens afecta directament a nosaltres i a les pròpies fronteres, que no volem molts problemes, en fi, no... Veig un futur molt, molt lamentable per la pròpia Unió Europea i la influència que podem tenir a resoldre cap problema en el món.
També ens podem preguntar si Europa està preparada per assumir les onades migratòries amb aquestes proporcions que podrien arribar a venir.
Jo crec que no es tracta d'un fenomen migratori, sinó es tracta d'un fenomen humanitari. I, per tant, hi ha d'haver-hi recursos per evitar que mori gent assinada en un camp de concentració, que mori gent creuant el Mediterrani, que mori gent víctima de la violència... racial, pseudo-religiosa, etcètera.